Vinga, doncs, que parlem de noves tecnologies des de la meitat de la setmana, des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials i, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast, que ja saps també que des de fa unes temporades és una versió extesa del programa de ràdio. És a dir, parlem de més coses i en més profunditat. I de vegades divaguem i tot. I quasi bé arreglem el món. Però jo t'aconsello que busquis un moment, al vespre, si vols, o al matí, és igual, quan tu vulguis, i escolta la versió de podcast, que és força interessant. A més, el podcast ja saps que et permet això, escoltar-nos quan tu et vagi bé, tantes vegades com vulguis, i escoltar programes antics. En fi, les veus sempre són les mateixes. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, el menú del día, que no sé si te'l van trencar ahí o no.
Sí, bueno, sempre el trenquen, però per això són les coses, no per trencar-les, no?
Es que va todo muy rápido, salen cosas nuevas cada dia.
Vinga, va, perquè aquesta setmana venim carregadets de novetats i sobretot de preguntes que us faran pensar. Començarem parlant de la gran notícia i de la gran caiguda d'aquesta setmana d'Amazon Web Services, que va deixar fora de joc plataformes com Reddit o Snapchat. Com pot ser que un simple error deixi mig internet penjat? Així de clar, eh? També ho parlarem a la tertúlia.
Errors?
Vinga, va, no t'anticipis, David. També descobrirem quin dispositiu en xip M5 et convé més, el nou iPad Pro o el MacBook Pro. I debatrem si Apple ha aconseguit la combinació perfecta entre potència i portabilitat. I com cada any, la innovació feta a casa té cita a Lleida. Arriba la quarta edició de la Fira Maker i avui ens visiten els seus organitzadors per explicar-nos què ens hi trobarem. A més, parlarem de Gemini, que s'ha inspirat en ChatGPT amb una nova funció que pot salvar-te la vida digital. També parlarem de nou navegador del ChatGPT, la pujada de preus d'HBO Max, que supera Netflix, i les ulleres intel·ligents de Oakley, Meta Vanguard, dissenyades per canviar la manera com veiem l'esport. Prepareu-vos, que avui el programa ve potent. I com sempre, qui ve potent i qui ve amb l'efemèride? Doncs David ens porta sempre l'efemèride. Fins a quin any viatgem avui, David?
Pues mira, nos vamos a ir al 2002, pero no tal día como hoy, sino tal día como antes de ayer. Sí.
A ver, va, ¿qué va a pasar?
Cuando Internet tembló...
Importante, ¿no?
Sí, porque fijaros, Internet hace, en el 2002, hace 23 años y dos días, ¿no? Tembló cuando el mayor ataque de DDoS de la historia atacó a unos 13 servidores, más o menos. Unos 6.000 ordenadores se pusieron a atacar y el resultado fue que gigantes como Amazon, como eBay o Yahoo se quedaron fuera de juego durante horas. Un auténtico caos digital en los primeros años del nuevo milenio. Y hablando de caídas, y por esto iba, antes de ayer, Amazon y Repsis volvieron a darnos un pequeño déjà vu, ya que 23 años más tarde de esta efeméride nos dejaron sin compras, sin pagos durante unas horas, ¿no? Un recordatorio de este ataque de hace 23 años en Internet, donde las casualidades nos hacen pensar que nunca lo son tanto. Así que fijaros, esta semana una más para dar un vistazo al pasado, entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2002 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara uns friquis, molt tequis en antena. I ara què toca, Ricard?
Doncs mira, avui anem de cap a l'entrevista.
Som-hi, doncs, perquè doncs, avui a l'entrevista tenim aquí els makers. Doncs ara veiem els destrossats.
A los hacedores, los makers, a los hacedores.
No? Córrete una mica més la presentació, Jaume.
Sí, perquè clar, jo tenia aquí una notícia preparada per d'entrar, m'has canviat el guió.
Jo no t'he canviat res.
I ja està.
És l'actualitat.
Vinga, va, som-hi, perquè doncs, tenim la Fira Maker aquest dijous que comença a Lleida, la seva quarta edició. Punt de trobada de creadors, estudiants i apassionats de la tecnologia. Avui ho farem, no ho farem nosaltres, els comentaris, sinó que ho faran ells mateixos. I tenim aquí el Santi Siroc. Hola, Santi, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia.
I l'Alfons Calero. Què tal, Alfons?
Hola, què tal?
Bon dia. Benvinguts aquí a Copelleida. Aquesta edició compta amb més centres, més tallers i més activitats segons la web de l'esdeveniment?
Sí, aquest any tenim més centres. Aquest any ens venen a visitar confirmats 20 centres, 600 alumnes. Tenim 30 makers de tot arreu, de tota Catalunya, i 40 voluntaris que ens ajudaran a fer la feina més fàcil. Uh-huh. Què tindrem? Pues tindrem impressió 3D, robòtica, projectes, tindrem ulleres de realitat virtual, tenim activitats per la canalla, per gent gran, holografia, una miqueteta de tot.
Això ho tenim a firamakerlleida.com.
Sí.
Tota la informació. No?
Aquest any són 3 dies, dijous, divendres i dissabte. Dijous i divendres ens acompanyen aquests 600 alumnes 20 col·les, i el dissabte normalment és quan veniu les famílies i la canalla, pues, a passar-ho bé a la fira, entrada gratuïta.
Quina és l'activitat estrella que el públic
que
no es pot
perdre? Són els protagonistes del cartell, que és molt bo el cartell. Eh? Mm. És Indy, Billy i Mandoni, però un amb un soldador i l'altre amb una placa, no sé si Arduino o una placa impresa. És magnífic.
I amb els seus fills, sí. Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Activitat estrella? N'hi tenim moltes i per tothom, vull dir, cadascú troba la seua. Hi ha gent que li agrada molt la impressió 3D. Aquest any muntarem unes pantalles amb pistoles fetes amb impressió 3D per disparar a tot el que es mogui, volants, hi ha robotets per jugar amb ells. Hi ha una miqueteta per totes les edats, vull dir, des de 4 anys fins a 99 o 100.
L'entrada és gratuïta, però s'anima a adquirir un tiquet per obtenir un obsequi exclusiu.
Correctíssim. L'entrada és gratuïta perquè el local... El lloc és un lloc històric i no podem cobrar entrada. Llavors, és gratuïta, però ens ajuda molt si col·laboreu tant amb els tallers que són de pagament com a l'entrada. Si feu un petit donatiu, pues ens ajudeu molt a dir la fira endavant i poder continuar. Aquesta, la quarta edició, pues la cinquena l'any que ve.
Com us plantegeu aquest model i quina resposta espereu per part dels visitants?
Bueno, esperem que l'afluència sigui important. També esperem que participin molt en els tallers. Tenim els tallers habituals que fem l'associació, que són els llapisos 3D, el muntar els vehicles solars, també el tema de les holografies. El tema dels llapisos 3D té un èxit a totes les trobades que fem molt important. Això li crida molt l'atenció a la canalla i a la no tan canalla, a la gent gran també. Uh-huh. Sí, sí. Aquestes activitats agraden molt a la gent.
El moviment Maker es defineix per la creació, l'open hardware i la cooperació. Creieu que la fira contribueix a incentivar aquest i què és l'esperit aquest de Lleida? I quines aliances locals heu desenvolupat per fer-ho possible?
Bueno, ara mateix estem en contacte, per exemple, amb la Universitat de Lleida, amb Ciències de l'Educació, per ajudar una mica els estudiants de l'últim any a que s'introduïssin al món maker, al món d'impressió 3D, al món de la petita robòtica. Després també estem mirant de fer lligams amb Aspit pel tema d'ajudar la gent amb dificultats de mobilitat, de crear conjuntament amb el seu personal estris que els ajudin. En fi, estem començant a fer lligams amb entitats locals i a projectar-nos una mica amb el nostre entorn proper. No?
Mirant la tendència, mirant el futur, quina nova tendència tech voleu incorporar a les pròximes edicions de la fira? Pues, per exemple, robotització, intel·ligència artificial, biotecnologia...
Bueno, veurem a veure, perquè aquest any sembla ser que per l'any que ve hi haurà canvis en quant a la ubicació, ja anirem veient això, i llavors segurament que ha sigut un espai molt més ampli, uh-huh. I llavors haurem de potser fer un petit canvi d'enfocament en quant a què és el que volem incloure dins de la fira. Fins ara ha sigut una trobada de makers, ha sigut una trobada de gent d'aquest món. Veurem a veure si agafem i ampliem una mica aquesta visió i aquest enfocament. Ja ho veurem. Uh-huh. Ja veurem.
Una mica d'idea per acabar, no? La setmana passada comentàvem que Qualcomm compra Arduino. Uns makers com vosaltres, què en penseu?
Bueno, això el temps ens ho dirà. En principi, Arduino era un projecte de codi obert creat per l'educació, i el fet de que ho hagi adquirit una multinacional, i de fet ja hi ha productes al mercat amb aquest nou enfocament. Veurem a veure on ens porta això. De moment, Bueno, es veureu, a veure.
Qualcomm dice que seguirá siendo totalmente libre y que lo que quieren es introducir la inteligencia artificial, que esa no sé si será tan libre y tan gratuita, ¿no? Sí. Pero dicen que quiere incluir la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial dentro de Arduino, vosotros que sois expertos conocedores de esto, ¿qué le puede aportar?
Bueno, yo lo poco que he leído al respecto, porque es algo relativamente reciente, he visto que, por un lado, tienes toda una parte de proceso con Linux. Por tanto, estamos hablando de... Sí, pero esto es algo nuevo en el mundo Arduino. Y luego tienes una parte de microcontrolador. Y esto, de alguna manera, lo han juntado en un paquete y veremos a ver cómo funciona todo esto. No lo sé. Hay que verlo. Hay que ver primero el hardware que generará esta gente, cómo funciona. Y no sé, no te sé decir todavía. Pero veremos a ver, porque, claro, pasamos de un proyecto de código abierto. Claro. Y ellos dicen que sí, que será código abierto, pero claro, ellos tienen un negocio que tienen que mantener. Ya veremos a ver cómo encaja todo esto. No lo sé.
Si quieres el cacharro y hacerlo inteligente tú, gratuito. Si quieres que te lo hagamos inteligente nosotros,
pues
a lo mejor vas a tener que pagar,
sí.
¿No?
La gracia del principi de tot d'Arduino era que era un cacharret molt econòmic, 5 euros, 5 dòlars, i molt fàcil de fer anar. Pam, pam, començaves a punxar i allò funcionava. Clar, ara si comencen a fer-lo gran i intel·ligència artificial i Linux i totes les històries, clar, ja no valdrà 5 euros o 5 dòlars, sinó que valdrà...
Sí, 40.
40, 50, 100. A més, és un negoci. Vull dir, Qualcomm és una empresa que ha de guanyar diners.
És per una mica l'essència, no?
Clar,
aquesta
clar,
que deies
clar,
tu de... Comencem a fer quatre coses amb poc material.
Clar, clar.
I ja escalarem, si volem.
Sí, ara ja te donen un paquet que ve tot fet, que ve amb un munt d'extensions, que ve amb IA, que ve amb realitat augmentada, o sigui, que ve amb càmeres, que ve amb de tot, però clar, allò encareix el producte. Te vull dir, hòstia, ja no és el mateix. Vull dir, jo vull comprar algo 5 euros, punxar i que s'encengui un LED. Això però, és la gràcia.
I perdem aquesta part de creativitat, no?
Sí.
Que la meitat la tenim feta ja.
Però ara hi ha altres productes. Per exemple, Microbit és un producte que ha creat la BBC i que integra moltes d'aquestes coses. És bastant codi obert, diguem, d'alguna manera. I tens utilitats molt més àmplies.
És curiós, però veus, ja tornem al de sempre. En lloc de tenir un sol producte per tot el món, amb totes les compatibilitats, ara ja ens hem de començar a moure.
Escolteu,
és molt complex, això.
A la nostra versió de podcast ara parlarem dels navegadors amb intel·ligència artificial, perquè fixeu-vos, parlem de la placa Arduino, parlem d'intel·ligència artificial, dels navegadors, que també era una cosa estranya, hem de parlar d'intel·ligència artificial. Tot això ho fem de manera extensa a la nostra versió de podcast. Però seguint amb el tema de la fira, espereu, com dèieu, visita d'escolars, que potser en aquestes edats també és el reclam per bueno, primer per créixer amb això, però després també per, escolta, estirar a pares, que potser els hi agrada aquesta història i no s'han plantejat mai, dir, escolta, mira, pare, que he anat allí, que hi ha una fira, anem-hi el dissabte, després en família a fer la visita.
Això és el que ens passa, sí. A més, el que volem és que els nens vegin que no només hi ha una pantalla i mirar com algú fa alguna
cosa,
com això, sinó que facin. Vull dir, és molt fàcil que agafin el que diem abans. Una plaqueta, connectin uns cables i s'encengui un LED. I allò és molt interessant, molt... És molt...
Ho pots veure, no? Vas allí, ho veus, ho toques, veus com
i
veus el resultat.
I més avui en dia, que necessiten que hi hagi un resultat ràpid,
clar,
almenys.
Sí, amb el llapis 3D comences a fer les teues cosetes.
Què és això del llapis 3D? Que ho has explicat, però què és això del llapis 3D?
No sé de verlo todavía.
No, però...
Oye, l'he vist en 20.000 ferias.
Sí, però la gent que ens escolta que sàpiguin el que és.
Un llapis 3D és un llapis, ¿vale?, que en lloc de tirar tinta, el que tires és plàstic, és a dir, com la impressió sobre 3D, però en petit. Llavors, a la punta calenta el plàstic i treu el plàstic. Llavors, pots fer tant figures amb 2D com en 3D. És a dir, si tu les damunt d'un paper, pues dibuixes la figura, pues la despegues, la desempegues i te l'emportes. L'altre dia el que van fer, i sobretot les noies i demés, el que els agrada molt és fer anells. Vull dir, se agafen la mida del dit, se fan el disseny i pam, pam, amb 3D se fan el disseny de l'anell que s'emporten, o el penjoll o les arrecades.
Sí, sí.
Vull dir, és d'això. De fet, aquest any és el primer any que ens passa. Tenim 30 makers confirmats, més o menys el 50% són noies makers.
Caram, Déu-n'hi-do.
Això és molt
bueno,
important.
És una bona notícia, la veritat.
Això és molt important.
Sí.
És la quarta edició i ho hem aconseguit. aconseguit. Sí,
bueno, és el que és molt curiós és que...
Perdó, però ho heu buscat o,
no, no,
o
no,
ha passat?
No, ha passat.
Sí. Altre, no, per això t'ho dic que és...
Altres anys ho hem buscat, hi ha associacions de makers a Lleida, hi ha alguna associació, però no hem aconseguit que vinguessin. Però sí, aquest any hem obert la fitxa per apuntar-se i mirant els noms, sí. Vull dir...
Bona dada, eh?
Sí, bueno, el canal d'entrada més que estem veient que és més fàcil per les noies és el disseny. Uh-huh. El disseny, tot el que són manualitats, amb el cas aquest, de, per exemple, dels tapissos 3D, el tema de les joies, de fer-se penjolls... O sigui, el tema del disseny és per on és més fàcil que les noies entrin amb el món de la tecnologia i amb el món aquest maker.
És el que els agrada.
Sí, és el que els agrada. Uh-huh.
Després també teniu xerrades, no? Ponències. Uh-huh. Hi ha alguna ponència a destacar?
Sí, bueno, en principi aquest any tenim el que fem cada any una miqueta millorat i això, que són les ponències d'introducció a la impressió 3D, i una nova que és de microcontroladors, també d'introducció, d'explicació molt per sobre, per explicar què són els microcontroladors. En aquest cas parlarem d'Arduino, o de lo que era abans Arduino, l'ESP32, que és l'enfocament xinès de lo que són els microcontroladors, i també de Microbit. ¿Vale? Després, com a molt més especialitzat, tenim el dissabte al matí tenim el company Jordi Murgó, que ens vindrà a parlar dels models de llenguatge ampliats i de si la intel·ligència artificial té moral o no té moral, amb l'habitual eloqüència del Jordi. I després el divendres també tenim l'Ignasi Cabero, que ens vindrà a fer una ponència sobre domòtica. Després tenim aquestes xerrades i, naturalment, qualsevol que se'ns apropi, podem comentar, podem parlar, podem...
Digues.
No, doncs això podem ficar-nos al dia.
Fixa't, que, Jaume, que qualsevol ja trobada, xerrada de dos o més persones interessats en les noves tecnologies, acaba sortint la intel·ligència artificial ja.
Sempre estem aquí. Ara comentarem millor.
Ni que sigui per debatre de si és bona o és dolenta o tal, o com s'està implementant, o si tu la fas anar o no, sempre surt aquest tema ja.
Però bueno, la ponència té miga, no? Què en dirien, no?
Sí, el Jordi, a més, aquesta ponència ja l'ha estat fent a universitats, l'ha estat fent a diversos grups de gent, i sembla, bueno, jo he vist els vídeos i serà molt divertida i interessant.
Se té moral, eh? Se té moral. Sí, ojo al dato, eh? Bueno. Alfons i Santi, bueno, molt agraïts de vindre aquí a explicar-nos-ho. No sé si voleu, us heu deixat alguna cosa més a comentar, ara teniu l'oportunitat.
No, bueno, aquest any tindrem, sí, això no ho he comentat, tindrem el primer gegant imprès en 3D, ens portaran el CAP, que es va fer aquí, es va presentar fa el mes passat, i és un cap d'un gegant amb tamany real, imprès en 3D.
És el de les Borges?
Sí, aquell, el Dimoni.
El Dimoni, sí.
Sí. Va ser el primer, és el primer de Catalunya, d'Espanya, no sé si... Sí.
No, ho dic perquè la gent és maco, que ho pugui veure, tocar i, bueno, i escolta, mira com queda això.
Que es poden fer coses reals.
Sí, tant.
No és només figuretes ni cosetes d'aquestes, sinó que es poden fer coses útils, reals, per la vida.
Del papel maché a la impressió en 3D.
Correcte.
O sigui que de 10 a 2 i de 4 a 7 de la tarda fins diumenge, i ho teniu a firamakerlleida.com tot junt.
Fins diumenge no, fins dissabte.
Ah, fins dissabte. O sigui, diumenge
no. Divendres i dissabte.
Correctíssim.
Divendres i dissabte.
Es volen fer treballar diumenge, ja.
Diumenge descansa.
Després te pots quedar de canyetes o el que vulguis.
El diumenge desmuntar.
Sí, tens tota la raó.
Sí.
Doncs vinga, va, Ricard, us convidem a quedar-vos aquí a la tertúlia. Si voleu comentar, doncs, totes aquestes notícies tenim preparades, doncs endavant. Ricard, ara que comença...
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, perquè la setmana passada parlàvem del xip M5 i Apple ha presentat dos gegants amb el mateix cord, aquest xip M5. Però quin és el millor per treballar o per estudiar, l'iPad Pro o el MacBook Pro?
Depende, David, vinga. Que pongo la canción de Jarabe de Palo.
No. ¿De qué depende?
Bueno, hay gente que dice, ostras, esto del iPad 2 26 no me gusta tanto. Y es que yo lo miro y se parece mucho al Mac OS 26. Es decir, ya los iPad empiezan a funcionar más como los portátiles que no los portátiles como un tablet. Yo os digo una cosa, es decir, esto de que el tamaño te importa y tu usabilidad más, yo, por ejemplo, que he hecho mucho de menos que no exista un MacBook Air de 11 pulgadas, Hòstia, que el mínim, o sigui, de 13.
Pues jo no, jo cada vegada lo necessito més gran. Que no,
hombre,
que
claro, no, pero, porque cada vez tienes más años, ponte gafas. Yo me he puesto gafas no, y ya está. Y he solucionado el tema de la pantalla. Pues, pero es que para llevármelo, los que vamos todo el día con el cacharro en la mano, claro, tú vienes, te sientas aquí, yo llevo todo el día el ordenador en la mano. Entonces, yo creo que ahora mismo me iría a un iPad con M5, con su teclado, sus periféricos y demás, pero más que nada por el tamaño y por el peso. Sí, al de 11 pulgadas.
Pero cógete el de 13, que no tiene Marcos.
Que no, que ya conozco yo a Marcos y a Alberto, a los dos los conozco.
Pero va, David, pero...
No, espera, Jaume, perquè això que diu el David, que ho estem tractant en broma, és superinteressant, perquè fixa't que el tema de l'iPad
Jo penso com tu, 11 pulgades el veig petit.
No, però no parlo de la mida. Dic, parlar ja de l'iPad com a substitut de l'ordinador, que ha sigut el gran debat de tota la vida, que Apple mai el va posar sobre la taula, sinó que ho van fer els YouTube Ubers i la mania de polaritzar la gent, si blanc o negre. Fixa't que ara, amb aquesta evolució del xip, i segons el David, que ho ha trastejat més que jo, ja comença a tenir una mica de sentit, David, plantejar-te fer anar un iPad amb el seu teclat com a equip portàtil?
Sí, i más si tu trabajo es totalmente conectado. Me explico. Ya muchísima gente y muchísimos usuarios de correo electrónico profesional no tienen un programita descargado, el Outlook o cualquier programita descargado. Entras a través directamente del webmail. Todas las aplicaciones a nivel profesional o a nivel particular, o incluso no hablemos de nuestros hijos en el colegio, todas son 100% online. Es decir, no tienes nada instalado, ¿no? En el PC, llamémosle PC. Con lo cual, si es un trabajo 100% conectado, ¿por qué no llevar un equipo conectado? Si ya te está dando la misma usabilidad, no facilidades, que siempre las da, sino la misma usabilidad que tu ordenador, y además la puedes ampliar a algo más, pues bueno, pues ya no es tan tontería, ya no hay esa gran diferencia que había.
O sea, tú el iPad Pro de 11, M5.
iPad Pro de 11, M5. Para mí, ¿eh? Y con gafas.
Que s'ha triat el David.
Doncs podríem dir que ha arribat el moment que la tauleta pot substituir del tot el portàtil.
Bueno, yo no creo que sustituir, es decir, además ellos lo han jugado muy bien.
No, que se adapte al que claro, digamos, a la feina de cadascú, les necessitats
claro,
de cadascú.
Es decir, al final están dejando huecos. Tenemos este 11 pulgadas...
Cada día son más petits, ¿eh?
Sí, claro, cada día son más pequeños, pero ojo, también tenemos que decir, es decir, al final un equipo como un ordenador, como lo conocemos, un PC, un portátil, como lo queramos llamar, al final tiene su formato y tiene su forma de usabilidad y de experiencia a la hora de abrirlo. Un tablet siempre seguirá siendo un tablet, aunque ya tengas el teclado con el ratón exactamente igual, pero siguen existiendo esas diferencias de, mira, en los automóviles, por ejemplo, que parece una tontería, pero es que en todos los vehículos de alta gama, de muchas gamas, ¿vale? Tienen una persona o un equipo de personas solo para el ajuste que hay que hacer del sonido cuando cierras la puerta del coche, ¿no? Bueno, pues esto es experiencia, los olores, como bien nos dice, puedes hablar. Digo, los olores también, sí, claro. Entonces, solo con cómo huele el coche, ¿no? Entonces, ostras, esto es exactamente igual, es una experiencia de uso. Yo creo, por supuesto que diferencias de hardware, de software, de tal, es que ya no las tenemos.
No parlem de experiencias
sí,
d'ús.
Pero hay una cosa interesante que enlaza con lo que se hablaba antes, que en el que parlem abans,
sí.
Que es en el tema de la conectivitat. Anem a cada cop tasques més connectades, amb dispositius més portables.
Connectades del tot?
Sí.
No hi ha dispositiu que no estigui connectat.
Però què és el que va succeir l'altre dia? Que es va caure mig internet.
I
aquí tenim un problema, perquè sí, cada cop anem amb més mobilitat, més portabilitat, però depenem molt tant del tema de la infraestructura de comunicacions com de l'energia. Si perdem l'energia o perdem o se'ns cau les infraestructures de telecomunicacions, tot això ja no té cap sentit.
No passa nada, la factura de la luz no va a subir 5 euros para que no pase. Por eso no te preocupes. Igual que con lo de Arduino aquí, el que no se caiga tiene un precio.
Doncs exacte, dilluns passat Amazon Web Service i la caiguda d'internet mundial, no? Un simple error de configuració a Amazon Web Service ha provocat una de les caigudes més grans d'internet en mesos. Plataformes com Reddit i Snapchat completament fora de servei durant hores. Com pot ser que una sola peça faci trontrolla tot el sistema digital?
El ingeniero que se equivocó en la configuración.
Ese está en la calle y dentro de dos días en la cárcel. ¿Me puedo poner la chaqueta de...
A ver, ¿qué va a pasar?
...de equipo de investigación?
Venga, David.
¿Será verdad todo esto que nos cuentan?
Esto también.
¿Habrá sido simplemente un error de esas IPs o esos nombres transformarlos en IPs o realmente habrá ido algo detrás? Bueno, dicen que la interrupción comenzó con un error en el sistema precisamente de nombres de dominio, ¿no? Vamos a hablar así para que tal. Aquí los expertos hacen así con los hombros, por eso digo, me pongo la chaqueta de equipo de investigación. Dicen que sí, que bueno, pues que un error en una planta de datos y que estos nombres, para que los oyentes lo entiendan, que ponemos pues Amazon.com o Canva.es.
Se traduce a un número.
Lo traduce a un número. Pues ahí es donde estuvo el error.
Al traductor.
Exacto. Y no se pudo tal. A la vez no se habla casi de la caída de Redsys en España, que dejó sin poder pagar a todo el mundo. A mí, gracias a eso, el parking me salió gratis.
Estaba ahí esperando, no puedo pagar,
esto va subiendo y al final me dijeron, mire, abrimos la barrera y salga.
Pero la caiguda de Redsys, del pagament, ¿estaba vinculada a la caiguda de Amazon Web Services o no?
Seguro que sí, aunque no lo dicen. No lo dicen. Segur, perquè no ha salit en ninguna notícia.
Moltes empreses utilitzen la infraestructura d'Amazon. Tenen en compte que el 30% mundial d'infraestructura ho té Amazon Web Services.
Mira, veus, a mi no em va afectar, per exemple. Això va per barris.
Jo no vaig poder pagar el parquímetre, la zona blava.
A mi les hores que va passar no em va afectar en res.
Amb l'aplicació Blinkey no vaig poder pagar.
Perquè Redsys no funcionava.
Però amb l'aplicació del parking sí.
Perquè ja tenia saldo.
Però pagues de més.
Bueno, pagas un 10% más, pero ya tienes el saldo incluido. Con la de Blinkey bueno, no, porque la de Blinkey se conecta automáticamente y haces el pago.
Una utilitzava serveis d'Amazon i l'altra no.
Bueno, això...
No.
Bueno, jo hi vaig a comprar una botiga.
Una tienes tú el saldo ya recargado, cobrado en la aplicación y no se tiene que conectar a ningún sitio externo.
Esteu dient lo mateix. Jo vaig ahir a comprar-me una botiga d'aquestes de tecnologia, una botiga molt gran, una multinacional, i els pagaments s'havien de fer en transferència.
Ostres.
Els telèfons ja no van estar funcionant durant molt d'estona.
I si
volies pagar, havies de fer una transferència.
Ah, però no et deixaven marxar sense pagar.
Endur-te
els articles i no pagar com el David al pàrquing.
Perquè l'empresa de pagar els datàfonos utilitzava serveis d'Amazon i no podia funcionar.
Bueno, el tema aquest que deia el Santi i que parlaves tu, Jaume, és un tema de seure'ns i veure com es pot reforçar, crear una redundància o alguna manera perquè si falla un sol pilar no ens quedem coixos.
Sí, claro. I a pagar el doble de servicios y luego nos suben los precios.
Jo no dic com, però fixeu-vos que...
No passa res perquè estiguem un parell d'hores tranquils.
Que sí, totalment d'acord, però la gent que sí... Jo deia, a mi no em va afectar perquè no vaig necessitar cap servei que estigués connectat amb això en aquelles hores, però la gent que sí que ho va necessitar doncs es va quedar a les fosques. I és molt frustrant perquè no saps... És igual que el gran apagón aquell que vam tenir, com que no saps quan acabarà, és molt frustrant. Si a tu et diuen, no, escolta, mira, estaràs sense aquests serveis 4 hores, saps quan acaba, quan comença i quan acaba. Però quan no saps quan acabarà ni el que està passant, perquè aquest és l'altre problema, no saps ni què està passant, ni si és problema teu, si és un problema local, si és un problema internacional, ni quan acabarà, és frustrant. I, per tant, insisteixo que sí que s'ha de buscar alguna manera a veure com podem salvar aquestes situacions.
Bueno, solo para cerrar la noticia, espero que a mucha gente le hayamos descubierto que Amazon no gana el dinero vendiendo cositas a un euro, sino que donde gana el dinero es ahí, en esa empresa que tiene llamada AWS.
Entre otras cosas.
Amazon
Web Services. Sí.
Entre otras cosas, pero ahí es donde más factura.
Bueno, entrem a l'apartat d'intel·ligència artificial. Sí?
No.
Bueno, també et podria dir que aquest error de configuració presumpte d'Amazon teòricament ho ha fet una persona. El dia que una intel·ligència artificial ho faci malament, ens posarem les mans al cap i direm que, clar, veus, la intel·ligència artificial no la podem deixar en mans de tot, perquè, mira, ens ha deixat sense serveis 4 hores. Però, en canvi, quan segur, ho ha fet una persona...
Segur que quan aprendrà la intel·ligència artificial ho farà millor que una persona.
No, però que això passarà. Serveis que acabaran gestionant intel·ligència artificial s'equivocaran...
Si caerà una hora i no 4.
I llavors ens posarem les mans al cap i direm que, clar, la intel·ligència artificial... Pues recordem que quan ho ha fet una persona, doncs hem estat un matí.
Vinga, va, som-hi, anem endavant, perquè tenim més notícies a comentar. Fa un parell de setmanes presentàvem Comet, el navegador de Perplexity. Doncs ja el tenim aquí. ChatGPT Atlas, el nou navegador amb IA, desafia Google Chrome.
Me imagino als laboratoris de ChatGPT.
Això és no parar, eh?
Però tu imagínate, David, en los laboratorios de OpenAI, cuando Perplexity presenta Comet, y dice, hostia, si es que nosotros lo tenemos a punto.
Claro. Bueno, pero fijaros, en mayo ya comentábamos, aquí, para eso están los podcasts, ¿eh? En mayo ya comentábamos, oye, ¿sabéis que los jóvenes ya no utilizan Google Chrome, ya no buscan en Google como buscamos nosotros? Ojo, lo primero, Google ya se puede poner las pilas, que ya se está poniendo las pilas. ¿Por qué? Porque si se le acaba la navegación, la búsqueda, se le acaba la pasta que ingresa en anuncios, ¿vale? Y en posicionamiento. Con lo cual, ojo, porque los chavales ya no están utilizando Google Chrome y están buscando en ChatGPT con todos los peligros que conlleva, porque como es complaciente, te puede contestar verdades o mentiras, ¿no? Sin contrastar. Con lo cual, ojito. Pero bueno, dábamos esa noticia, pues resulta que los navegadores inteligentes ya los tenemos aquí. Ya hace 2 semanas Comet, y gratuito, y además con una publicidad tremenda de descárgatelo ya, que ahora es gratis, descárgatelo ya, que ahora es gratis. Sí, 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 hace 11 horas...
Oye, como comentábamos antes del programa, que la versión a míos es falsa.
Sí, sí,
no hay versión mío.
Solo Android, y lo puedes hacer, eso sí. Perdón, en iOS, sí, en el móvil.
Sí, sí.
¿Vale? En el PC sí. En cambio, fijaros, ha salido la de ChatGPT y por ahora solo te la puedes descargar en MacOS. ¿Por qué en Mac y no en Windows? Pues por sistemas de procesamiento. En Mac, ojo, y a partir del M1. ¿Por qué? Porque ChatGPT, aparte de vitaminarlo, te está dando una parte de privacidad donde al descargarte el navegador... este presunto navegador, verás que este navegador pesa mucho. Pues claro, pesa mucho porque ya lleva procesos de inteligencia artificial internos, lo que te hace poder trabajar en modo offline para trabajar con la inteligencia artificial en ciertos documentos que no quieres que se vean o que se suban a la red. Entonces, por eso precisamente, por el nivel de proceso y de procesador que necesitan, te lo puedes descargar a día de hoy solamente en MacOS, que en ordenadores de Mac que lleven un M1, ¿no? Para poder trabajar. Pero bueno,
¿tú crees, David, que la actualització de l'M5, que amb la CPU normal, pues hi ha l'increment habitual d'una edició a l'altra, pues me sembla que l'han xifrat amb un 9%. Però amb la GPU sí que hi ha un increment bèstia, i a més ja han incorporat nuclis neuronals.
Sí.
I a més han millorat el Neural Engine.
I a més ja lo podemos comprar directamente con 1 TB de memòria.
Sí, sí, però vull dir, vols dir que això és a l'atzar? Doncs no. No és a l'atzar.
No,
i que Atlas i que OpenAI, o sigui, el ChatGPT Atlas surti només per MacOS, tampoc és a l'atzar. I abans em deies l'estratègia d'intel·ligència artificial d'Apple. Serà difícil d'explicar, perquè la banca agafa 2 anys, però va cap aquí, va cap al processos on device, al dispositiu. Estarem connectats quan ho necessitem, però la feina es farà al nostre xip, al nostre dispositiu, i les dades no sortiran d'aquí.
Yo creo que hay una decepción de todos los usuarios del mundo Apple en general con la parte de inteligencia artificial, donde parece que se están quedando atrás, pero esto es como todo. Creo
yo tengo ChatGPT en el móvil. O sea,
sí,
que
sí,
no.
Pero es que precisamente creo que, claro, es que nosotros, los mortalitos de aquí, de a pie, no tenemos ni idea de cuáles son los planes. Y siempre hablamos de muchas cosas y son los concentradores. Es decir, hoy día, para poder hacer un trabajo 100% en muchos ámbitos diferentes con inteligencia artificial, tienes que estar pilotando de aplicación en aplicación. Es decir, para conseguir un resultado empiezas por una aplicación para hacer un prompt, la sigues en otra de imagen, luego la pones en otra de vídeo, luego la pones en otra de... Es decir, vas utilizando diferentes porque cada una es buena en una cosa. Aunque conlleven de todo y todos sean capaces multimodalmente, ¿no? Como hablan, de hacer de todo. Pero tienes que estar pilotando. Ojito con los concentradores. Y luego la siguiente, ojito con la privacidad. Porque la privacidad de la inteligencia artificial, la única manera de tener privacidad 100% es hacerlo de modo offline. Para hacerlo de modo offline, sin estar conectado, necesitas un nivel de procesador bestial a todos los niveles, gráfico, de memoria, de RAM, es decir, con lo cual, bueno, pues bueno, no sabemos dónde acabará Apple, pero a lo mejor tendrás que tener un equipo de Apple para poder utilizar una inteligencia artificial o la inteligencia artificial que han inventado todos de una forma segura y unificada. No, no lo sé, a lo mejor no tienen la suya.
Hay un, segundo, la de todos. Hay un segundo actor, una es el chip y la otra que el lenguaje, ¿no? Que el LLM, el lenguaje ampli de intel·ligència artificial estigui adaptat a funcionar amb, no amb un data center, sinó amb un microprocessador, amb un dispositiu. I Apple amb això sí que ja està treballant, perquè això sí que s'ha filtrat. Per tant, potser l'estratègia no va per anar a competir amb DeepSeek, amb ChatGPT, amb Gemini i tot això, perquè és que tampoc tenia cap mena de sentit, sinó a una altra història. El que passa és que ho van comunicar fatal i ara hauran de fer un exercici de comunicació molt fort per explicar-ho.
Sí, però fijaros los pequeños pasitos. Ahora mismo tú enciendes cualquier ordenador de cualquier ordenador de Apple, cualquier Mac que tenga un M1 y ya te sale el mensajito de la parte de inteligencia artificial y te dice, clic aquí y pon qué servicio tienes, pon tu usuario y tu contraseña y ya directamente tu modelo lo integramos. Ahora mismo, si tienes ChatGPT y lo tienes de pago, ya directamente, si no te ha salido el mensajito, te vas a las opciones del menú de Apple y ya pones ahí, conectar mi inteligencia artificial. Y ya la conectas y la utilizas no entrando a ChatGPT, sino directamente integrada. Integrada a través del buscador de Apple, ¿no? Con lo cual, bueno, nos van dando pequeños pasitos. ¿Dónde acabará? No tengo ni idea. Pero bueno, esto de los chipsets y de este trabajo tan bestia que está haciendo Apple, pues en algún momento diremos,
uniremos los puntos.
Los puntitos.
Fixa't, o sea que Steve Jobs era molt d'això.
Era por esto, ¿no? Era por esto.
Ahir a la nit, el chat que tenim de l'Infocop a Lleida, parlàvem de la presentació d'Atlas, i una de les coses que parlàvem era, vigileu que això està accelerant molt, és a dir, fa 4 dies parlàvem del Comet, com aquest nou navegador amb intel·ligència artificial de Perplexity. Ara ha entrat el de OpenAI, el de ChatGPT, i això va cap al que deia... Bueno, va, no sabem cap on va, però pot anar cap al que dèiem al darrer, o fa dos programes, Jaume, de que aparegui ja la màquina, no sé si un smartphone, no sé si unes ulleres o un aparell que no coneixem, que ja estigui pensat, dissenyat amb la intel·ligència artificial al seu cor. És el que teòricament... OpenAI va comprar el Loveform, que és l'empresa del Johnny Ive, per crear aquest producte, i l'altre pas és el de fora sistemes operatius Android i iOS. Claro. Et dono ja un sistema operatiu amb intel·ligència artificial pur des de zero, i llavors sí que Apple pot tenir un problema greu i Android ja no diguem, ¿eh?
Bueno, yo creo que precisamente estos cambios del chipset y esta integración de IA va por ahí, por mantener su sistema operativo, porque esa es la otra gran amenaza, ¿no? Hablábamos de la gran amenaza de Google y su navegador, ¿no? Y su forma de buscador con la que hemos aprendido a cómo está cambiando con nuevos navegadores inteligentes. Pero es que Google también fue la primera en decirnos, señores, que hay un sistema operativo que saco que se llama Chrome OS, ¿no? Este lo conocemos todos, ¿no? Donde está instalado en incluso muchísimos ordenadores de muchísimos estudiantes, de muchísimos institutos, donde tú lo abres y no tienes ni Windows, ni tienes iOS, ni tienes Linux, tienes un tal. Es donde íbamos la semana pasada. Sistema operativo. Y este inteligencia artificial se convierte en un sistema operativo y lo metemos en un cacharrito.
Pero Jaume, tú ahora fem volar coloms, pero ahora imagina't que apareix un sistema operatiu per a mòbil d'una empresa internacional i suficientment potent com OpenAI que l'ofereix gratuït als als fabricants, igual que Android, val? I que s'adapte a tots i que aporte tot aquest avantatge de la intel·ligència artificial.
Val? Nosotros dir, las noticias las unimos en una.
Tu, no, no, tu com a no fabricant que començaràs a adoptar de, bueno, el ven aquest bueno, telèfon amb Android o el ven ja amb aquest altre
sistema. O sistema operatiu que et doni moltes més prestacions.
No, no, teòricament si surt al mercat és que les donarà totes, bueno, igualment.
Te pongo otro. Fijaros qué fácil era, ¿no? Nuevas medidas de privacidad y además contra a favor de la libre competencia. Ahora cuando abras el navegador te va a decir con qué quieres buscar. Elige el tuyo, ¿no? Ah, pues yo quiero siempre que busque con Chrome y con Google, o quiero que busque con Bing, o quiero que busque con... Bueno, pues enciende el teléfono y que te diga qué sistema operativo quieres. Claro. Cliques, se
venga, va,
instala,
ya fa massa minuts que... Ya fa massa minuts que...
A los del Android, fíjate. A los del Android.
Ja me fa molta estona que està intentant canviar.
És muy complicado, que en el mercado hay dos productos muy instalados, que es macOS, o el sistema operativo de los iOS, y Android. Introducir un tercer actor en este teatro... No seria algo fàcil ni senzill.
Estic d'acord amb tu, però el caramelet de la intel·ligència artificial és tan potent...
Vale, Android. És a dir, no elegiràs Android, elegiràs Google. I ja entrarà Gemini, su navegador, su sistema...
És es que jo crec que Google està treballant en això, també. O sigui, jo crec que Google està treballant amb un Android d'intel·ligència artificial ja. Segur, bueno,
Això anirem veient els propers mesos.
Mesos, ja no anys.
Meteixo, jo vull de meteixo. Vau destrossar el guió, estem fora de temps.
No, de... estem al podcast.
No passa nada. Fem un post de 40 minuts i ja en portem...
40, portem 40.
Jo llego tarde.
I queda la meitat de les notícies per comentar. Nada.
Què has de dir més?
Són relevants.
No, jo ja, no sé, si voleu continuar a fer volar coloms, continuem endavant, no?
Has de dir alguna cosa més de Gemini.
No, sí, clar, jo volia continuar amb el guió, no? En coses terrenals, en coses que han passat, en coses que podem veure, en coses que podem tocar, no? Com Google actualitza Gemini amb un botó per silenciar el micròfon i millorar la privadesa de les converses amb intel·ligència artificial.
Ja tocava.
O sea, acabamos de hablar lo que acabamos de hablar y me hablas ahora de un botón.
És lo que ha passat. No. Això ha passat...
Això
ha passat aquesta setmana, ha estat un canvi que realment el podem veure, i l'altre són coses que tu dius que poden passar.
Claro. El no botó de silenciar...
Aquí podríem parlar
el botón,
largo y tendido, ¿eh?
El nuevo botón de silenciar y activar el micrófono de Gemini. Para que no escuche cosas que no queremos.
Pero no estaba. ¿Es una simple copia o es un pas més cap a una intel·ligència artificial més humana?
Bueno, es una copia.
No, bueno, más humana no. Es para... No, hombre, es para decirle, oye, ahora escúchame, ahora no me escuches. Oye, que no me estás escuchando a mí, que estás escuchando el ruido de fondo.
Claro.
Que, oye, no me digas lo bien que canto porque no estoy cantando yo en la radio que la tengo con la música.
Pues, hostia, pues, claro, eso es una cosa que ha pasado aquesta semana.
Claro, pues fijaros.
Imagina, una cosa tan sencilla como esta.
Tan sencilla como esto que si te compras unos AirPods 3 que te hacen la traducción simultánea, ya es capaz de discernir lo que es ruido ambiental de quién te está hablando.
Gemini de Google, això encara no ho feia.
Els AirPods Pro 3. Et fan la traducció simultània a tot el món menys a Europa.
Bueno, aquí la llei...
A tot el món menys a Europa. Però la llei exactament a que jo parli amb tu i m'estigui traduint el que tu em dius, quin problema hi ha?
Les dades cap on van i qui les té.
Sí, al final només se posen que si el servidor està als Estats Units ja no compleix la llei. Ara, si el servidor està a Europa, sí. Si el puc observar i em deixeu una porta del darrere per poder entrar, us ho deixo fer, si no, no. Jaume.
La llei és la llei. I aquí una cosa està clara, que a Europa ens estem quedant molt enrere en aquesta cursa de la intel·ligència artificial. Els xinesos, per un cantó, i els americans, per un altre, estan agafant una velocitat de creuer bestial.
Sí, amb els seus problemes, eh? Però...
No, i quin preu pagaran per amb això?
No ho sé, però ells estan de moment al capdavant i nosaltres aquí ja estem expectants. després quan ens voldrem adherir a la cursa, pues ells estaran quilòmetres lluny.
Haurem de pagar una subscripció. Clar.
Les gafes de Meta, per exemple, sí que hacen la traducció en Europa.
És curioso, però jo no entiendo eso. ¿Por qué?
Pues imagino que los servidores estarán en Europa. O habrá una parte de los servidores en Europa,
o como el número es tan reducido, de moment no els investiguen, que també pot ser.
Bueno,
no n'hi ha tantes, de ulleres d'aquestes.
Ho anirem veient. Sabeu qui puja preus i de moment ens quedem una mica del marge perquè estem a Europa?
Que però un al final... cabreo... Todas las semanas alguien sube el precio.
HBO Max puja preus.
La setmana passada Disney Plus,
Encareix
no, l'he de llamar Disney Plus, perquè no es molesta.
A Estats Units encareix les seves tarifes fins a superar Netflix.
És caríssim, per cert.
Fins a on arribaran les plataformes abans que els usuaris...
Aquí un eurito más.
Mira, vale, comencem a dir prou.
Te lo digo en dòlares.
Aquí un eurito más.
Espera. El pla de HBO amb anuncis es posa amb $11. Amb anuncis. Per mi és una aberració ja pagar i que et colin un anunci. Però bueno... 11. L'estàndard, el de amb 1080p, no amb 4K i només dues simultànies i no sé què, te'n vas a $18.50, insisteixo. I l'altre a 23. Uh-huh. És que,
aviam, ja ho sabeu, comencen per allà i després arriben aquí.
Això ja ho vam parlar l'altre dia i això ja ho he escoltat a d'altres mitjans i d'altres persones. És a dir, estan aconseguint que la gent torni al que s'havia començat a eliminar. Espera, que torno a obrir el meu BitTorrent, espera que començo a buscar maneres alternatives i espera que em començo a donar de baixa de la meitat i mantinc una perquè me la regalen amb un altre pla de telefonia, per exemple. I és que aconseguiran això.
Perdonadme, echa la ley, echa la trampa. Es decir, ¿y dónde nos llevan estas leyes? ¿Y dónde nos llevan ciertas cosas?
¿A los concentrados?
No, pero fijaros una cosa muy sencilla. Es decir, la ley española y europea, ¿vale? Dice, oye, mira, perfecto, las plataformas están aquí, podéis tener las plataformas, podéis vender las plataformas, pero una parte del contenido tiene que ser de aquí. Y tenéis que invertir aquí para que aquí hagamos series, para que aquí hagamos pelis, hagamos documentales, hagamos tal, y se den en vuestras plataformas. Dice, perfecto, pues con la misma ley, como tengo que invertir en tu país o tengo que invertir en Europa, te subo las tarifas. Y en España te subo las tarifas porque, claro, tengo que invertir en generar contenido de aquí, Made in Spain o Made in Europa, para poder tener las plataformas y cumplir con vosotros y con vuestra ley y con vuestros tratos.
¿Tú crees que si no invirtiesen aquí no pujarían las tarifas?
Sí, también, es una excusa.
Bueno, puede ser, pero es la excusa, es lo que digo, echa la ley, echa la trampa. Es más, seguramente que aquí ruedan mucho más barato que en cualquier otro país, seguro, ¿vale? Pero... lo que digo, me agarro ahí para decir, además, os subo el precio, porque, fijaros, con cualquier variación de precio, con cualquier método abusivo, con cualquier tal, las noticias se llenan de, vamos, de denuncias, todas estas denuncias salen a la luz, intervienen medios de consumo, tal, agencias de consumidores, aquí nadie dice nada. Nadie dice nada. No leemos ni una sola noticia de aquellos que velan por nosotros como consumidores. Señores, como dije la semana pasada, esto ya es una extorsión. Es una extorsión al sistema. Es decir, primero todo por plataformas. Oiga, señor, yo veía las motos en Telecinco o en Televisión Española y con sus anuncios súper bien y no pagaba. Ahora pago las motos a 25 euros cuando antes las pagaba a 9 euros y también me cuelan algún anuncio.
Sí.
Con lo cual, oiga, ¿dónde estamos? Porque a lo mejor tenemos que volver a aquello que llamaban la tele tradicional o como me preguntan mis hijas, ¿esto lo hacen en RTVE? ¿Tenemos esa aplicación? Sí, enciendes la tele y le das al 1. O sea, por Dios, vamos a ver dónde vamos a llegar con todo esto, pero yo creo que tiene que haber una pequeña revolución. Señores, es que antes podías tener 5 plataformas, estar pagando 50 euros al mes, y ahora como tengas 5 plataformas, menos de los 120 euros al mes no pagas. 120 euros por ver la tele. Oiga, luego decíamos que métodos como los de Movistar eran abusivos, que pues no, ahora empecemos a comparar todos y lo digo cada semana a todos los usuarios y a todos los oyentes, empecemos a comparar los planes que nos están dando, porque ya que estamos pagando, a lo mejor nos sale más barato pagarlo en una plataforma que nos dé acceso a todas ellas que contratar plataforma por plataforma. Ajá. Muy bestia ya.
¿Parlem d'ulleres?
Sí.
Doncs les Oakley Meta Vanguard, les ulleres intel·ligents arriben al món de l'esport amb Oakley Meta Vanguard. Disseny, càmeres i intel·ligència artificial per mesurar el rendiment en temps real. Estem davant del futur de l'entrenament o només d'un altre gadget que hi efímer?
Bueno, yo creo que, mira, hay una parte que no se habla que es la de seguridad, es decir, hoy día cuando te vas en bici, y ahora que hay mucho aficionado a la bici y demás, vas en grupo, puedes salir solo, pero ostras, los sistemas de emergencia tienen que estar ahí porque... desgraciadamente puede haber algún accidente, sí, y cada vez
de tan en tan caos.
Exacto, ¿vale? Entonces,
encara que no vulguis.
Encara que no vulguis, exacto, ¿vale?
Encara que me sigui per baixar la bicicleta i la cala no et surti.
Bueno, també n'hi ha moltes d'aquestes.
Exacto. Entonces, no, bueno, pues que si el reloj caída, que si tal, que si, además vemos que en la cara en un ciclista lleva el casco, lleva las gafas, lleva los auriculares, bueno, lleva la cámara arriba en el casco. O sea, es que
no es un ciclista, eso es una otra cosa, ¿eh?
No, llevar la cara llena de cosas, perdona, si no, no saldrían los vídeos que están llenos las redes sociales, si no llevaran una camarita o fueran con el móvil.
A ver, Jaume, tú que surts en grup, la mitad porten una cámara posada, ¿sí o no?
Sí, sí, y si no, el enganche, la cámara se la han dejado en casa, pero el enganche lo llevan puesto en el casco, que se lo ves. Entonces, al final, poder llevar todo esto e incluso, fijaros, porque el siguiente paso de las Oakley es como el de las Meta, el tener esta pantallita en el cristal, ¿no? Con esta parte de realidad aumentada, ¿no? Bueno, pues precisamente poder llevar todo esto integrado en unas gafas que pesan 66 gramos, cosa que algunos han quejado porque las que no llevan nada pesan 33.
Oh, claro, Entonces, doble.
30 gramos en la cara, aguantarlos, ojo, lo mismo se nos caen las orejas, ¿vale? Pero bueno, al final no es la mejor cámara, no tiene más ángulo que una GoPro que llevemos, no tiene más memoria que una GoPro que llevemos, no tiene más... pero al final es una cámara integrada con un muy buen resultado.
Porta auriculares incluso.
Llevar los auriculares, con lo cual lo puedes llevar conectado. Tanto, ojo, para que te vaya diciendo la ruta y no tengas que desviar la mirada absolutamente de nada, para que te diga, ojo, cuidado, ves parando poco a poco y antes de que se pare la bici, saca el pie, no vaya a ser que te caigas. Como decías.
No, però està molt bé això per saber la ruta, perquè tot el rato estàs desviant la vista del camí per mirar el GPS que portes.
Y por cierto, por $88, por el problema que tienes de pantalla, Ricard, que ha dicho al principio del programa, te las puedes hasta graduar, ¿eh? Igual sí, que sí. Las Meta Ray-Ban, con lo cual así ya puedes utilizar un equipo de 11 pulgadas en vez de 13, pero con las gafas puestas y bien graduadas.
Bueno, el que te estalvies amb el sobreprou de la mida pagues els vidres i els portes tot el dia.
Vinga, va, perquè així tanquem l'espai d'avui. Hem comparat l'iPad Pro i el MacBook Pro amb el nou xip M5, hem comentat la caiguda d'Amazon Web Service, que va deixar mig internet fora de joc, i hem parlat amb els organitzadors de la Fira Maker de Lleida. També hem vist com Gemini s'inspira amb ChatGPT i la pujada de preus d'HBO Max i les ulleres que acabem de comentar d'Oakley per als esportistes. Aquí a l'InfoCope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure, això sí, i sense manual d'instruccions.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.